Bé, i el que ve ara és una història bonica. Una història bonica novel·lada, que es presenta, bé, diem bonica, en el sentit de recuperació de la memòria. Novel·lada perquè demà es presenta a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol a partir de 6:45 de la tarda, Mantellina de llana, una nena catalana a l'exili, novel·la d'Alejandra Orrit. L'Alejandra, nascuda a Barcelona a principis dels anys 70, santandreuenca de tota la vida, i aquesta és una història que ens porta a la seva àvia, Josefa Trueque. Bé, i el record que l'àvia en podia tenir d'haver estat en el seu moment una nena refugiada. Una nena refugiada que, gràcies a la investigació de l'Alejandra, ha pogut saber que va ser un d'aquells tants nens i nenes refugiats que van estar Sitges en època de la guerra. Durant uns mesos, durant un temps, en el cas de l'àvia de l'Alejandra, un mes, poca cosa més, entre finals de l'any 1938 i principis de l'any 1939. Vaja, una història que d'alguna manera ha fet redescobrir un perfil de l'àvia per part de l'autora, i ha conegut tantes coses i ha reconstruït tantes coses que n'ha sortit una novel·la. Alejandra Orrit, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
Bona hora. Li dèiem a l'Alejandra, i per tots aquells sitgetans que ens puguin escoltar, a Sitges hi va haver un supermercat de cognom Orrit, però l'Alejandra no té res a veure, eh? Santandreuenca.
No, no en sabia res.
Filla de Sant Andreu, eh?
Bueno, filla de... Vinc de Lleida.
Vens de Lleida.
Petit de Lleida. Sí, el cognom és... Inclús hi ha un poble que ara ja està deshabitat, molt a prop de la Vall d'Aran, que és la Lleida.
D'acord.
O sigui que de Sitges, no, només l'estada aquesta de l'àvia i poc més.
Bé, aquesta història comença, entenc, Alejandra, per una, no sé, una necessitat personal de reconstruir una part de la vida de la teva àvia?
Correcte. Sí, ella va morir l'any 2017.
Sí.
I jo vaig quedar molt orfa, la trobava molt a faltar, i va ser una manera de recuperar-la, doncs, a través del passat, que m'intrigava molt.
Uh-huh. Això vol dir que no només si la vas trobar a faltar, òbviament, pel vincle familiar, perquè havies tingut oportunitat de parlar amb ella de moltes coses i també d'aquest període, o no?
No, ella no va parlar mai. Va ser una cosa molt silenciada pels nens de l'exili. Alguns van parlar, però ja quan eren molt grans. Ella no ho va fer mai, va morir amb 90 anys,
sí.
I quan jo li preguntava no deia res, no volia explicar res.
O sigui que ella d'alguna
llavors
manera...
era més intrigant.
D'acord, o sigui que ella d'alguna manera formaria part de tota aquella generació de persones que mai més en van voler saber res d'aquest període tan traumàtic per ells, no?
Exacte, sí, va ser així. Ella va marxar amb 11 anys i va estar fora, no va arribar un any, però ja dic, no va parlar mai, encara que a vegades se li escapava alguna exclamació en francès,
sí.
Perquè clar, es va haver d'adaptar, va arribar a Bèlgica finalment, i ja està allà molts mesos, però no volia parlar.
Començo pel final, perquè òbviament vas obrir, no sé si dir, en podem parlar d'una investigació, Alejandra?
Sí, una recerca esbojarrada, perquè jo no sóc historiadora ni ho havia fet mai. Però anava traient petites espurnes, no, d'informació, i he de dir que els arxius s'han portat molt bé i tothom ha col·laborat moltíssim, i a poc a poc vaig anar fent, pues, el camí que va fer ella.
Entenc que inicialment tenies intenció de convertir-ho en una novel·la, i has tingut altres experiències literàries...
No. Sempre que va, m'havia agradat.
És a dir, és la primera novel·la de l'Alejandra?
La primera novel·la que veu la llum, i això enganxa,
I això enganxa. Doncs ara hi arribarem. Però per començar, això no havia de ser cap novel·la, sinó simplement havia de ser unes ganes de saber.
Exactament. Jo tenia una foto, una foto amb la família belga, i no sabia ni d'on havia sortit, ni que havia passat per Sitges, res de res.
D'acord, o sigui, la teva àvia en el seu moment va ser una nena que va haver de marxar refugiada a Bèlgica i va ser afillada per una família belga.
Sí, correcte. Sí,
d'acord, sí. I tu tenies aquesta fotografia?
La vaig trobar quan buidàvem la casa.
D'acord, mare de Déu.
Sí.
Suposo,
sí,
que
un,
suposo que un impacte, els pèls de punta.
Molt. Cada cosa que... he anat trobant, cada arxiu que m'ha enviat el seu expedient,
sí.
Molt emotiu, ha estat molt emotiu i un camí molt maco el que tu deies, és una història maca perquè acaba bé, ja torna. Uh-huh.
Acaba bé en el sentit que l'has pogut tancar.
Que sobreviu.
Que sobreviu. Exacte. I l'has pogut tancar. Bé, aquesta fotografia et porta a la necessitat d'anar a on? Perquè per on es comença, Alejandra?
Jo vaig començar pel revés. Vaig començar pel revés comprant llibres sobre la Guerra Civil, ambientar una mica la història, no?
Sí.
I finalment m'atreveixo a escriure als historiadors. I ells em recomanen una mica el tema dels arxius, i aconsegueixo, ja et dic, els arxius de la Falange,
sí.
Aconsegueixo arxius de Bèlgica, i amb això trobo alguna fotografia més d'ella, i ho recompong tot, menys un mes que em falta, el mes que va travessar a França.
D'acord.
Però clar, no desisteixo, potser algun dia ho sabré.
Entenc que va ser en un d'aquests arxius de la Falange, la delegació, si no tinc mal entès, del Servei Exterior de la Falange, les que et donen alguna informació sobre el pas de la teva àvia per aquí Sitges.
Sí, aquí vaig trobar una fitxa molt maca,
sí.
On posa que ella va estar del novembre del 38 a gener del 39.
Sí.
Just ara, el dia 22 de gener va ser el dia que van sortir de Sitges.
És clar, el dia que van entrar les tropes nacionals a Sitges, el 22 de gener del 39.
Correcte. Ells van sortir amb camions.
Mare de Déu.
A la nit, sí, tots els nens.
Quina edat tenia la teva àvia, aleshores?
11 anys.
11 anys. Aviat està dit això,
És que tu planteges ara un nen d'11 anys...
Per això.
Sí.
Ella anava sola amb algú de la família o...?
No, sola completament.
Sola completament.
Sola. Vaig saber després que la monitora d'ells, vaig poder parlar amb la... seva neta, uh-huh. I la monitora tenia 16 anys, també.
Déu-n'hi-do.
Imagina't, sí. I aquí hi havia molts, tu ho saps.
Està clar que sí. I entenc que ella sabia en aquell moment on aniria a parar?
No sabien res. La mare va signar un paper, que aquest paper el tinc,
sí.
Conforme donava a la seva filla, per estalviar-li una mica les necessitats i l'embruna que hi havia en aquell moment a les famílies humils.
Bufa.
Era d'una família molt humil, sí.
Bufa. Suposo que no deuries tenir l'oportunitat de poder parlar amb la besàvia, és a dir, amb la mare de la teva àvia.
Jo la vaig conèixer.
La vas conèixer?
La vaig conèixer, sí. Som una família que vam, no sé, molt longeva i vam poder conèixer moltes generacions, però clar, no se'n va acudir en aquell moment.
No, està clar.
Perquè jo tenia 8 anys quan ella va morir.
D'acord, i si l'àvia no en parlava, és evident que la besàvia difícilment en parlaria, D'acord.
Que va donar una filla, no sap aquí.
Però ens podem imaginar en quina situació pot viure una dona que doni la seva filla perquè entén que no hi hauria forma humana...
Que aquí no li pot donar que menjar.
No li pot donar de menjar ni de sobreviure. D'acord. La teva àvia, el 22 de gener del 1939, deixa Sitges i en un camió al costat de molts altres nens i nenes i va per a Bèlgica.
Correcte.
Però tu no pots resseguir...
No, primer va parar a Olot.
D'acord.
Primer va parar a Olot, una nit o així, però no hi ha arxius, es van cremar.
D'acord.
I després es dona per desapareguda. Tinc la fitxa on la donen per desapareguda.
La donen per desapareguda, ho diuen així?
Sí. No se supo más de la niña. Això és el que diuen.
D'acord. I tornes a saber... Esclar. Mare de Déu. És que no som família i reconstruïm la història i ens sembla bé, ens sembla duríssima.
Sí.
Hem d'entendre que travessa...
Està tractada amb humor, després, ja. No és un drama,
ara,
que ningú s'espanti.
Ara ens hi posarem després en com has pogut novel·lar aquesta història i, evidentment, treure-li tota aquesta càrrega tan potent, però entenc que la teva àvia travessa tota França.
Correcte.
I arriba a Bèlgica.
Arriba a Bèlgica, a la zona de Tiange, que està a prop de Lieja.
Sí.
I allà arriben a una mena d'escola, com un recinte gran, es diu Home Floricot, crec que la traducció és Casa de les Flors,
uh-huh.
I allà estan un mes com acollits per recuperar una mica la salut de la travessia.
D'acord.
Arriben rapats, malalts,
sí.
Molt dèbils, clar, els que arriben.
Sí, sí.
I després els distribueixen a famílies, i la família, ella va estar amb una família amb una nena de la mateixa edat,
uh-huh.
I eren mares que eren molt compromeses, no?, amb... amb aquests temes socials.
D'acord.
I ja dic,
i quanta
va estar molt bé allà.
Quant de temps hi va estar amb aquesta família?
Doncs mira, ja va estar, va arribar allà al febrer, a la família al març,
sí.
I va estar fins a l'octubre, el 10 d'octubre.
D'acord. I un cop...
I et dic el 10 d'octubre, perdona, no
sí, sí, i tant, digues, digues.
Que el 10 d'octubre va ser una data molt important, que va ser quan ella la va repatriar la Creu Roja.
Sí.
I ella ens va deixar el mateix dia, 10 d'octubre. Va morir. Com te quedes?
Com? A veure si ho entenc. És a dir,
sí, sí. Va morir el mateix dia que va tornar de l'exili. Llavors això va ser la primera data que vaig trobar.
Però,
com,
però no, no entenc ara. La teva àvia va morir?
No. La meva àvia va morir aquí el 2017.
Exacte.
Però va ser el mateix dia que va tornar de l'exili.
És a dir, el mateix dia que va tornar de l'exili va ser el dia que va morir la teva àvia.
Sí,
el 10 d'octubre.
Amb 78 anys de diferència.
Amb 78 sí. anys de diferència. Ara t'entenc. Ara t'entenc.
Ara, Déu-n'hi-do. És que no m'he explicat bé. Jo com ho tinc tan clar...
No passa res. Déu-n'hi-do.
Que, sí, com, llavors com... va ser la primera data que vaig trobar i clar, sí. Jo dic, aquí he de rascar.
D'acord. Sí. Torna el 10 d'octubre del 1939 i on va parar la teva àvia?
Torna a casa.
Torna a casa.
La besàvia, jo tinc els documents on la reclamava quan va acabar la guerra.
Sí.
La reclamava, que ningú li havia dit res, i finalment és la Creu Roja que es comença a repatriar molts nens i
sí.
Ella torna amb un grup de nens del nord, vull dir, de Donosti, de Pascos.
Sí.
Es veu que van a parar amb un grup de que van poder fer la
repatriació i aleshores entre tots i quan sí. Van ser aquí es van repartint els seus llocs de procedència
sí.
I tot plegant, no?
Sí.
I, i la teva àvia ja no es va moure d'aquí la resta de la seva vida.
Ja no es va moure
ja
d'aquí
no.
I ja poc va explicar, ja van començar a treballar perquè, clar, amb 12 anyets, havia
sí.
Fet els 12 anyets fora i, ale, ja una persona adulta.
D'acord. Bé, aleshores... Quan comença a rodar-te pel cap la necessitat de, no sé, de deixar una història escrita a partir d'aquesta vivència que vas anar descobrint?
Doncs mira, això va ser, ja et dic, al revés també, perquè jo tenia curiositat per aprendre a escriure de sempre, típic, vas de viatge, fas anotacions, trobes maco. T'agrada molt llegir, t'agrada escriure normalment, no?
Sí.
Llavors em vaig apuntar a l'Ateneu Barcelonès, a l'Escola d'Escriptura.
Dura.
Per fer un tast, un mes, a un estiu, a l'estiu del 2019, crec.
D'acord. Deixa'm que et pregunti així.
Sí.
Que ets de lletres o de ciències, per definir-ho així a l'engròs?
Jo, sí, soc de ciències
ets
pures,
de ciència.
Treballo en laboratori.
D'acord.
Sí.
Ho dic perquè molt sovint això, per moltes persones, és excloent quan no ho és, eh? Quan no ho és. Està parlant una dona de ciències pures que li agrada llegir i escriure i l'entusiasme llegir i escriure. Per tant,
sí.
Te'n vas a l'Ateneu Barcelonès l'any 2019?
Sí, faig un mes i m'engresco i acaben sent 3 anys.
Déu-n'hi-do.
Llavors, amb aquest trajecte, a meitat del trajecte, comento a un professor pues, tota aquesta informació que tinc de
sí.
2 anys de recerca. Llavors, clar, quasi que m'obliga a escriure, no? Em diu que jo tinc la història, que sisplau que l'escrigui. I així va ser.
I com has abordat aquesta història? Perquè ens deies abans que bé, evidentment, el tema de fons és un tema dur, però no has volgut plantejar la història amb molta cruesa o com ho has plantejat?
No, jo l'he plantejat com una mena de... És a tres veus, vull dir, com si... l'àvia encara estigués viva.
D'acord.
Llavors la faig parlar amb ella de petita i la protagonista actual, diguem-ne, és la Lali, una dona pues, que de la mateixa edat més o menys que jo, que comença la recerca i al final veu que el seu drama no és drama, que ha perdut l'àvia amb 90 anys. Entens? Llavors, clar, aquells nens sí que van tenir un drama.
Està clar.
Llavors comença a veure les coses de diferent manera, afegeix un personatge molt divertit, i es veu que enganxa i ha quadrat bé.
Ah.
Sí, sí, ha tingut bona acollida.
Per què es diu mantellina de llana?
Doncs mira, ho vaig tenir clar i no sé per què. Jo vaig llegint un fragment sempre a les presentacions que és quan la mare dona aquesta nena a un veí perquè la porti al lloc oficial on
sí.
Marxaran de Barcelona,
sí.
Cap a Sitges.
Sí.
I llavors la mare, amb un gest instintiu, que és mentida, però va sortir així, es va treure la seva mantellina de llana i li posa a la nena.
És a dir, la va embolicar com... amb la seva mantellina de llana.
I la nena, quan marxa, doncs ella com que nota l'olor de la mare i... Això és un símbol, no?
Sí,
és
sí,
com...
sí. D'aquesta infantesa que es deixa i d'aquesta mare que...
Sí, la mare no té res a donar-li i treu la seva mantellina, el típic que es portava mantellines a cobrir una miqueta per passar el fred.
Però aquesta gairebé aquesta metàfora d'un vincle que no et deixarà, que com a mínim t'acompanyaré amb la mantellina.
Sí, és el que tinc, que et puc donar i és així. I penso que està ben trobat, sí.
No, no. La teva àvia va ser feliç... La va marcar molt aquesta història, però creus que després, com en tantes altres persones, va haver d'alguna manera de reconstruir emocionalment moltes coses i viure una vida, una nova vida, després d'aquest episodi?
Jo penso que precisament per això ella va viure una vida molt intensa. Pensa que va venir amb 12 anys i es va casar amb 16.
Caram!
Es va casar amb 16 anys... i va estar amb el meu avi tota la vida.
Sí, sí.
Van celebrar els 50 anys de casats i van tenir una família molt maca i ella era una persona super positiva, optimista. Va aprendre a llegir i escriure de gran un altre cop perquè, clar, amb 10 anys va deixar d'anar a l'escola.
Sí, sí.
I penso que la va marcar, però per bé, no? Per valorar una mica el que havia deixat enrere i valorar la possibilitat de tenir una vida... maca.
Ho dius gairebé com una persona que no volgués perdre cap moment de la seva vida ni perdre el temps, eh?
Correcte.
Arriba als 12 anys, es casa als 16, és a dir, no, jo no perdo el temps perquè vés a saber què pot passar, no?
I la va aprofitar fins a l'últim moment, amb 90 anys, anava a ballar. Vull dir, era una persona molt activa i molt aferrada a la vida.
Està clar. Per tant, després d'haver-la conegut i després de haver estudiat i haver investigat en aquesta part de la seva vida, suposo que el record de l'àvia encara és més potent, encara és més gran que el que tenies, eh?
Sí, i més admiració encara. D'haver viscut aquest drama i no ser una persona amargada perquè una altra o no sobreviu per la pena o està tot el dia pensant en allò... No.
Sí,
és un exemple. Penso que és un exemple. Els avis aquests són un exemple.
Ens amarguem per tantes petites coses i per descomptat. Quina resposta hi ha hagut per part de la resta de la família? Has parlat de la bona acollida del llibre, però la resta de la família com ha viscut tot aquest procés que vas encetar d'investigació i de coneixement del que havia passat amb la teva àvia?
Doncs mira, primer em prenien una mica per boja, evidentment, no? Voler saber això, diu, d'on te vas? Clar, a bones hores, no? Quin sentit té això, em deien, però quin sentit té? Clar, i després, quan vam veure que jo el llibre els hi vaig dir quan ja estava tot fet, eh?
D'acord.
Vull dir, quan ja estava...
Sabien que feies un llibre o no?
No.
No?
No.
És a dir, això ho has mantingut... Vaja, ja hi som, amb això de què? Ui.
Clar, una de ciències fent un llibre, on vas? Llavors, on vas, amb la gent que escriu? I és veritat, però un cop fet, com curiositat, no, tothom?
Sí.
I el dia de la presentació, de la posada en escena, va ser molt, molt maco, perquè va venir molta família, però també molta gent interessada en això, amb els nens de l'exili i amb l'època.
O sigui
jo
que...
també he repenjat amb els historiadors, vull dir, jo no vaig del que no sóc.
Sí. Però clar, gairebé, llavors... d'alguna manera, has mantingut això en un àmbit molt íntim, molt personal,
sí.
Fins que, evidentment, ho has tingut prou clar com perquè veiés la llum tal com tu volies i de la manera que tu volies.
Sí, pensa que l'editor, uns dies abans de la presentació, li deia jo, encara ens podem tirar enrere. Clar, és la...
Pues... Sí, sí. El fet de trobar-se en un territori que no és el propi.
Clar, evidentment. Però ara ho estic gaudint molt, eh?
És que...
Ara cada presentació aprenc coses i la gent potser pensa que és vanitat el fer presentacions, però és el contrari. Cada cop amb un historiador m'obre unes portes que jo no conec.
És que...
M'agrada molt.
Torno al principi de l'entrevista quan deies que això enganxa. Bé, enganxa tant com no sé, com per començar-se a proposar, com a mínim, mantenir aquesta motivació de l'escriptura i la necessitat d'explicar històries?
Bueno, és que ho he fet.
Ja ho has fet?
Vull dir, sí. Jo, quan vaig acabar això, vaig començar amb la presentació,
sí,
vaig dir, necessito continuar fent una altra cosa, una altra història. I sí, no disposes molt de temps, tu saps que treballant, fent les, sí, presentacions, mil coses, però busques una estona i és com, bueno, com qui mira la tele, pues, o llegeix, pues, sí, una, sí, cosa més. És molt maco i tens ganes d'averiguar coses diferents, uh-huh, perquè si escrius sobre, per dir una tonteria, una planta, pues, fas recerca sobre la planta.
Sí, sí, sí.
Aprens. Jo amb això m'agrada aprendre.
Estic per preguntar, I si haguessis començat 5 anys abans, 10 anys abans, 15 anys abans?
Jo li deia a la meva àvia que havíem de fer un llibre quan era joveneta i ella em deia que no, perquè no volia parlar. Mm. Vull dir que potser era el moment de fer-ho quan la vaig perdre.
Uh-huh.
I vaig passar el dol així. La recerca, vaig passar el dol amb la recerca.
D'acord. És a dir que, no sé si ho puc dir d'aquesta manera, perquè també és un terme molt,
molt
de ciències, ha estat una qüestió terapèutica?
Sí, totalment.
Totalment?
Totalment.
I entenc,
recomanable 100%.
Recomanable 100%. Una forma, sí, de poder travessar un dol i de trobar tot aquell, sí, i em sembla que ens ho ha dit així l'Alejandra, totes aquelles coses felices que també fiquem dins la motxilla, més enllà del dol, eh?
Clar, clar que sí. Sí,
I n'ha, sí, quedat aquest record d'una dona empoderada, d'una dona
que,
més forta encara.
Sí.
Més fort encara. Sí. Demà a 6:45 a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, per tant, tots aquells i aquelles, perquè Sitges també en van venir de noies i nois refugiats en el seu moment, tots aquells aquí, aquest assumpte el generi no només moltes preguntes, sinó que tinguin ganes de participar, de conversa amb l'Alejandro Orrit, que ho ha viscut també en primera persona amb la seva àvia. Demà es presenta a 6:45 a la Biblioteca Mantellina de Llana. I jo no sé si la data de presentació també està buscada expressament, 22 de gener del 2025,
no.
22 de gener del 39.
Mira, són moltes casualitats.
Moltes, eh?
Les coses quan han de sortir bé, surten bé.
Això és allò de la vida està escrita, eh? El mateix dia en què...
El mateix dia just.
El mateix dia en què l'àvia de l'Alejandra va haver de marxar, la van ficar en un camió, en destinació primer cap a Olot, després travessant França i arribant a Bèlgica. Alejandra, que vagi molt bé la presentació. Gràcies per explicar-nos aquesta història tan bonica.
Moltes gràcies, molt amable.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.